El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Demà dissabte és el Dia Mundial de l'Activitat Física, que té per objectiu lluitar contra el sedentarisme i establir l'activitat física com una de les eines per fomentar la salut i el benestar. Les dades asseguren que si es féssim un mínim de 150 minuts d'activitat física a la setmana, s'evitarien molts casos de malalties cardiovasculars, depressió, diabetis o càncer. En parlem tot plegat amb la doctora sabadellenca Montserrat Romaguera, coordinadora del grup d'exercici físic i salut de la CAMFIC, la Societat Catalana de Medicina de Família. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Quina importància té l'activitat física en el nostre dia a dia? La real, eh? La que li donem realment als ciutadans pel que veu vostè en el seu dia a dia a la consulta.
Doncs per la majoria de persones el que esperen quan venen a visitar-se és un fàrmac, és la recepta d'un fàrmac, no? Lo complicat és canviar els estils de vida. Normalment els hàbits els adquirim a la infància i quan ja tenim un patró format és difícil desfer-lo après i adquirir-ne un de nou. Per tant, la nostra feina de motivar i adherir, doncs, és un gran repte, però cada vegada s'està demostrant que l'activitat física té més beneficis en salut, en té més decent, sí que també té alguns efectes adversos, i això és important de conèixer i d'anar fent el seguiment i a cada persona fer-li una recepta individual de la intensitat, del tipus d'exercici, de la durada, dels possibles efectes que pugui haver, per tant hem d'anar fent un seguiment i ho hem d'anar adaptant a lo llarg del temps. No farà el mateix un nen que una persona gran o una embarassada o una que té una malaltia crònica. Llavors, aquestes adaptacions en el temps són el repte que tenim.
I per totes les edats és igual o als més petits els costa... O sigui, jo tinc la sensació que arriba un punt de la nostra vida, no?, en què segurament quan deixem l'escola, deixem les activitats extraescolars, que l'esport agafa una altra dimensió, no? Hi ha gent que aconsegueix mantenir-ne un ús molt... fer esport de forma molt rutinària i d'altres els que ens costa més poder-ho fer, no? En aquest sentit, aquí hi ha un canvi en la mentalitat ja des de molt petits en la importància que li donem també al fet de fer esport.
Lo primer és deixar clar que no són sinònims activitat física, exercici i esport.
Ah, això és molt
important. Activitat física és simplement moure'ns, és estar fent alguna cosa més que estar assentats o tombats, no? Llavors, clar, per exemple, una persona que està 8 hores al dia posant una totxana a sobre d'una altra, això és una activitat, però li pot crear doncs, problemes sobretot a l'esquena, a les articulacions, etcètera, no? L'exercici és quan jo això està planificat, doncs jo dilluns, dimecres i divendres vaig a classe de zumba i en aquesta classe hi ha un escalfament, una activitat, una tornada a la calma i aquí hi ha uns objectius que poden ser doncs, que no em facin mal als genolls o perdre pes o mantenir la meva autonomia i la qualitat de vida, etc. I això ha d'anar variant al llarg dels individus, dels recursos, dels temps, dels gustos personals, etc. I l'esport implica competició. Llavors, habitualment a la infància és quan molts nens doncs, tenen aquesta oportunitat de fer competició. No tots els nens tenen el mateix talent, no totes les famílies apoyen igual, no tothom té aquest esperit, no?, competitiu. En algunes persones bueno, hi ha nens que ho passen fatal i no cal potser anar a fer competicions, però potser anar a la colla castellera, anar a un centre excursionista que van de colònies, de campaments, que fan sortides, que fan algunes activitats relacionades amb medi ambient, com a nius d'ocells o neteja de la llera del riu, estic pensant en associacions de Sabadell, no? Totes aquestes activitats són saníssimes, fomentes també la relació en social, treballes el tema medioambiental i estàs fent un exercici saníssim i no és una competició. Per tant, és una alternativa molt bona. I, evidentment, doncs, l'exercici el podem fer a casa. Els nostres avantpassats doncs, no tenien les comoditats i anaven al pou a buscar aigua o al riu a rentar la roba. Això avui dia és impensable. Toquem un botó i ja funciona tot. En l'entorn laboral o escolar, la majoria de persones doncs, passem moltes hores asseguts. Poques feines són gaire físiques. Inclús el sector primari i els tractors tenen aire condicionat. I res a veure amb l'activitat que es feia abans. Els desplaçaments, doncs, la majoria de gent va amb cotxe particular. Hem de fomentar, i més en l'entorn que estem de canvi climàtic, de fer el màxim de desplaçaments actius, caminar, anar en bicicleta, evidentment en un entorn segur i quan no es pugui, doncs, utilitzar el transport públic. Però el mínim seria agafar el cotxe, i el que ens queda de les 24 hores del dia, doncs, és el temps de lleure. I què ens diuen les enquestes? Que la majoria de gent està enganxadíssima a les pantalles, amb els problemes físics i de salut mental que ens aporta. Jo, quan parlo d'això, sempre felicito la ràdio. La ràdio que aquest any fa 100 anys a Catalunya, la ràdio ens fa molta companyia, ens aporta molts valors i, evidentment, podem anar a caminar, podem anar a córrer escoltant la ràdio, en canvi, o un podcast, però, en canvi, la televisió no. Crea un hàbit sedentari i afavoreix que la gent al sofà doncs, mengi aliments no gaire sants. Llavors, una mica la nostra tasca com a professionals és identificar en quin d'aquests moments del dia la persona doncs, està disposada a fer un petit canvi.
Clar, per tant, quan parlem d'activitat física, que és el que estem parlant ara mateix, pot ser senzillament això, sortir a caminar, pujo més per les escales, no agafo menys l'ascensor... Tot això són canvis que ens poden ajudar a fer aquests 150 minuts d'activitat física a la setmana?
Per exemple, en els nens, l'Organització Mundial de la Salut diu que com a mínim hauria de ser una hora al dia, tots els dies de la setmana, i una activitat moderada intensa, vull dir que hem d'intentar que els nens juguin al carrer, vagin amb la bicicleta, xutin pilotes, patinin, doncs els recursos que hi ha al nostre entorn. Malauradament, la majoria viuen en pisos molt petits, en entorns molt urbanitzats, en poques zones verdes, i aquest és una problemàtica real. Per tant, intentar que almenys en l'entorn escolar es faci al màxim. Polítiques de patis oberts, de fomentar que els nens es belluguin. I les persones grans, a mesura que envellim també, a part d'aquests 150 minuts com a mínim, perquè hi ha estudis que ens diuen de que amb 300 els beneficis encara són més, per tant, de moment no hi ha sostre, quan més millor, doncs les persones més grans haurien de complementar aquests minuts amb exercicis també de força i equilibri per prevenir precisament patologia de l'aparell locomotor com poden ser les fractures osteoporòtiques. A mesura que envellim, l'os perd qualitat, perd densitat i és un os més fràgil, és un os que es pot trencar. Llavors, activitats com el tai chi, per exemple, és una bona alternativa. Depèn en quins entorns, si fan aquagym, doncs se'ls pot posar unes peses, com si fossin unes tobilleres amb pes, perquè facin un exercici de força dintre de l'aigua. Per això et comento que és molt individualitzat, molt a la carta, cada persona, quins recursos tenim en el nostre entorn. La majoria d'estudis que s'havien fet fins ara anaven a veure que l'activitat física era molt sana per prevenir patologia de l'aparell cardiovascular, sobretot infarts, ictus, la tensió, el sucre, controlar el pes. Després han sortit estudis molt interessants en càncer. Les persones físicament actives doncs, tenen menys càncer de colon, que és el més prevalent en homes i en dones, de mama, d'úter i de pulmó. Això ho diu l'evidència científica. En l'aparell locomotor, per exemple, menys artrosi, i ara que estem parlant dels efectes adversos dels fàrmacs, no? Doncs evidentment, si tenim menys dolor, consumirem menys fàrmacs, gastarem menys diners del sistema sanitari, però evidentment també ens protegirem dels efectes adversos de la medicació. Que a vegades, això potser és com un canvi de paradigma a la mentalitat de la gent, no? Vinc a la consulta, em fa mal el genoll, vostè em dona una pastilla i ja està. No, potser hem de perdre X quilos i hem de tonificar aquesta musculatura i hem de canviar una mica el patró dels seus hàbits. I en el moment actual cada vegada estem donant més importància al tema de salut mental. L'activitat física millora l'ansietat, la depressió, l'insomni i també que en un futur puguem desenvolupar una demència. Per tant, és molt important la consciència tant de la societat com dels propis professionals a donar la volta i a fomentar l'hàbit.
Clar, una de les coses que li volia preguntar és que ahir quan preparava l'entrevista pensava, home, ara, però segurament perquè anàvem mal fixada amb aquest tema que hem distingit entre activitat física i esport, però ara sembla que en fem molt més esport del que fèiem fa 100 anys, però clar, és veritat que el nostre mode de vida fa 100 anys era molt més actiu del que és a dia d'avui, no? Aquest segurament és el canvi més dràstic?
Sí, esport de competició, tenim dades, tenim, per exemple, no? Podem dir que en el nostre entorn de les llicències federatives doncs només un 25% equival a dones, per tant, aquí també hi ha un tema social d'incorporar la dona a l'activitat competitiva, val? I aquí això ja s'ha de treballar des de la infància, les escoles, les famílies, però el que és el dia a dia, evidentment la nostra societat és molt sedentària, mai hi havia hagut, per exemple, tanta obesitat, tanta diabetis com en el món actual, i amb dades a la mà, possiblement la generació actual viuran més els pares que els fills, i això és un autèntic drama emocional, econòmic, de la nostra societat. Hem de donar-li la volta. Llavors estem en una societat que tot ho vol immediat, tot ja, tot sense esforç, i potser, no, arran de pandèmia, i aquí enllaço amb el que comentaves, doncs molta gent ha descobert el Ripoll, ha descobert la Mola, i s'està posant, o Pirineu, i s'està posant a fer coses potser que no està prou capacitada o no està prou formada, i de tant en tant tenim ensurts. Ara comença a fer bo, doncs és molt important posar-nos a la gorra, la crema del sol, no sortir en plena canícula i sobretot hidratants, no? I si volem perdre pes, bueno, pues això és una cosa molt progressiva, no immediata, i tenim gent que se'ns embolica en film de cuina per suar, perquè tenen la falsa creença de que així el greix es fon com si fos mantega. I el que pots fer és augmentar la temperatura corporal, fer un cop de calor i inclús perdre la consciència. Per tant, ens falta molt, molta educació. I en aquesta línia jo he escrit per això el llibre La meva metgessa m'engega passeig, que és un llibre per pacients, que el dia de Sant Jordi a la tarda el presentaré al Racó del Campanar, i bueno, pues, tots els que vulgueu venir a saludar i bueno, pues, esteu interessats en aquest tema, és una oportunitat que tinc, no? I crec que faltava una eina així com per arribar a la gent, i per això agraeixo moltíssim l'entrevista, perquè és un mitjà molt interessant de crear aquesta consciència a la població.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la doctora Romaguera. Gràcies i que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Una abraçada.
El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.